Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. La primera enquesta d'assetjament sexual al transport públic assenyala que el 57% de les dones usuàries a l'àrea de Barcelona han patit almenys una vegada algun tipus d'agressió o assetjament. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat l'acció de govern per reduir aquestes agressions. Collboni ha recordat aquest dijous en una entrevista al matí a Ràdio Estel que l'Ajuntament ha destinat 11 milions d'euros a reforçar la seguretat amb agents i càmeres. Tot i això, creu que la principal feina que s'ha de fer és pedagògica.
Aquesta és l'última o la darrera actuació que ha de fer una administració. Prèviament, jo crec que hi ha una qüestió de conscienciació pedagògica, educativa, que assenyali que la llibertat de les dones especialment, o dels gais i de les lesbianes, per mostrar els seus sentiments en públic, és absolutament, no només respectable, sinó sancionable en el cas de que es vulneri, no?
A les portes de les festes de la Mercè, Jaume Collboni ha explicat que hi haurà un reforç especial d'agents de la Guàrdia Urbana que vetllaran perquè no hi hagi agressions i perquè no repeteixin els botellots massius en uns dies on molta gent surt als carrers. En aquest sentit, ha recordat que beure alcohol al carrer és una pràctica prohibida i que els joves ho han de saber. El Tribunal Suprem ha tancat la porta a poder tombar els indults als líders independentistes per la via penal. Segons publica el diario.es, l'alt tribunal ha rebutjat una querella per prevaricació contra Pedro Sánchez i argumenta que el govern espanyol era competent per concedir la mesura de gràcia. Més notícies. S'estabilitza l'erupció del volcà de Cumbre Vieja que podria durar entre 2 i 3 mesos. El riu de lava pràcticament no es mou i ara els experts dubten que pugui arribar al mar. Ja ha engolit 140 hectàrees de terra i ha destruït 350 edificis. Avui els Reis es desplaçaran fins a l'illa per visitar les zones més afectades i reunir-se amb els evacuats i les autoritats per conèixer l'evolució del volcà. També hi haurà el president espanyol, Pedro Sánchez, que torna a les Canàries després de la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU a Nova York, on va prometre que ningú de La Palma quedarà desemparat. El Senat obre la porta a una iniciativa de Junts per Catalunya per ampliar l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Alta. Junts proposa que es pugui utilitzar el català, gallec i euskera en totes les activitats parlamentàries del Senat. Fins ara, l'ús de les llengües cooficials estava reservat només per al debat de les mocions. El portaveu de Junts a la Cambra Alta, Josep Lluís Clèries, ha defensat que aquesta iniciativa no va contra res ni contra ningú, sinó que l'important és que tinguin un ús efectiu i reconegut. PP, Vox i Ciutadans i altres grups minoritaris s'hi han oposat. En clau de successos, mor una dona de 78 anys atropellada aquest dimarts per un patinet elèctric a Lleida. L'accident va tenir lloc a l'Avinguda Catalunya quan la víctima creuava el carril bici. Es tracta de la primera víctima mortal per un vehicle de mobilitat personal a la capital del Segrià. I un apunt en cultura. A causa de la pluja s'acaba de suspendre la tanda de lluïment del Seguici Popular de Santa Tecla, Tarragona, que estava prevista a les 11 d'aquest matí. De moment, l'acció castellera, prevista a les 2, sí que es manté si la pluja no ho impedeix. I en clau internacional, les eleccions a Alemanya aboquen la Unió Europea a una paràlisi dels pròxims mesos i que es podria allargar gairebé un any per la proximitat de les presidencials a França. Segons els experts, les negociacions entre els partits poden durar mesos i allargar-se fins la primavera de l'any que ve. Tot depèn de si la voluntat de les formacions és entendre's o confrontar-se. I ara, temps per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça se la juga aquesta nit contra el Cádiz en un partit que pot ser transcendental per al futur esportiu de l'equip i per a la continuïtat de Ronald Koeman a la banqueta. D'entrada, no s'esperen gaire sorpreses, entre altres coses, perquè Koeman no recupera cap jugador respecte a l'últim partit contra el Granada. A més, la baixa d'Alejandro Valde complica poder alinear un jugador al lateral esquerre. Tot apunta que serà Serginho Dest qui ocupi aquesta posició, de manera que Òscar Mingueza jugui a la banda dreta. El Barça d'estar alerta si no vol repetir el resultat de la seva última visita a Cádiz l'any passat, quan va acabar perdent. Avui, a banda del partit del Barça a les 10 de la nit, tanquen la jornada 6 de primera, el Granada Reial Societat, i també l'Osasuna Betis. I en tenis, Paula Badosa, número 27 del món, no ha pogut passar de la segona ronda en el torneig d'Ostrava. La tenista estoniana Anett Kontaveit s'ha emportat el partit per 2 sets, per 6-3 i 6-4.
Moltes gràcies, Xavi. Seguirem informant d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana, Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix que passant de les 11 del matí d'aquest dijous 23 de setembre, la veritat és que tenim ganes de festa. Aquests darrers dies l'estiu diu adeu i ho fa de forma apoteòsica, amb tres festes grosses. Avui recordem-ho, Santa Tecla, patrona de Tarragona, demà serà la Mercè a Barcelona i aquests dies també a Reus se celebren les festes de la Misericòrdia. Avui, per cert, ens acompanyen aquí a la taula, en aquest moment de tertúlia al matí a Ràdio Estel, dos grans experts de cultura popular. Amb ells en volem saber més d'aquestes festes. Per quin motiu se celebren? Quines són les seves peculiaritats? I, sobretot, com han fet o com ho han fet per resistir a la pandèmia? Ja podem saludar, el tenim aquí als estudis, el Nil Ridé. Com estàs, Nil?
Molt bé, encantat.
Tècnic de l'Arxiu Capitular de Barcelona, folclorista, amant de la cultura popular, entre moltes altres coses. També vas publicar un llibre sobre el Corpus.
Sí, fa poc, recentment.
Doncs amb el Nil Ridé, i també estem connectant, via Zoom amb el Jan Grau, que també és expert en cultura popular des dels anys 80, que ha treballat al Departament de Cultura de la Generalitat. És tota una institució i d'aquí res també doncs, participarà amb nosaltres amb aquesta tertúlia avui a un altre punt de vista. Sembla que ja tenim el Jan Grau en línia. Jan, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, moltíssimes gràcies per estar aquí en tertúlia avui parlant d'aquestes festes grosses, no? Perquè aquest cap de setmana és el triumvirat de les festes de setembre. Estem parlant de la Misericòrdia de Reus, Santa Tecla de Tarragona i la Mercè Barcelona. Clar, tot festes femenines, la Mercè, la Mare de Déu i Santa Tecla. Ara volem descobrir doncs, quina història hi ha rere aquestes grans dones i per què són patrones d'aquestes ciutats. Si us sembla, comencem amb Tarragona, que celebra avui doncs, la festa grossa. No? Com va arribar una jove turca, Santa Tecla, a ser patrona de Tarragona i també de Sitges? Qui vol començar?
Oh, comença el Jan, per deferència.
Vinga, Jan, endavant.
A veure, Santa Tecla senzillament és un braç que fa 600 anys que van portar a Tarragona i llavors, lògicament, tenint en compte que, a més, Tarragona és la seu de l'arcabisbat, doncs li van donar la importància que tocava i a l'entorn d'aquí es va girar tota la festa. És senzillament una de tantes altres festes, sembla que ho minimitzi, però no és així. És una de tantes altres festes que, degut a unes relíquies dels segles 15, 16, 17, hi havia una certa competència de les poblacions. I, lògicament, en el cas de Tarragona, el ser la seu de l'arquebisbat encara li donava més importància.
De fet, és el 1321 que el bisbe, que Jaume II, el rei Jaume II, compra per 14.170 ducats o 170 maravedís. Per tant, molts diners en aquell moment, el braç de Santa Tecla, la relíquia que porten a Tarragona i comencen aquesta celebració que encara dura i que encara surt al carrer.
Clar, moltes vegades, el que dèiem, no? Tantes festes que s'acumulen en el calendari en aquests dies que no sabem ben bé, ara estàvem a redacció i dèiem, però a veure, les festes de Santa Tecla, quan acaben? Quan comença la Mercè? Les festes de la Misericòrdia? Com conviuen aquestes tres grans festes?
Independentment.
Això s'ho fa cada població a mida.
És això, vull dir, tu no has de tenir
en compte. En el cas de la Mercè, podríem dir que és un cap de setmana llarg, agafant el cap de setmana més a prop del dia 24, que és el dia de la Mercè. Llavors hi ha uns actes centrats al dia de la Mercè, uns altres actes centrats al cap de setmana més pròxim, i si tires més enrere, més endavant, hi ha alguna cosa, però no gaire. En canvi, Santa Tecla, com aquell qui diu, empalmen la de Sitges, però no en aquest cas Santa Tecla, sinó en el cas de Sant Magí, amb Santa Tecla, i duren ben bé les festes.
Sembla que tenim problemes ara per connectar amb el Jan. El tornarem a trucar i...
Bueno, això que dèiem, no? Independentment. I, sí que és el que ha dit el Jan, té tota la raó. La Mercè és un cap de setmana llarg. De fet, la Mercè, potser em fico amb camises d'onze vares i després en parlarem, no té una estructura de festa major. De fet, podríem dir que no ho és fins la recent represa al carrer, Santa Tecla, però sí que manté una estructura de festa major. Avui és Santa Tecla, demà és la Mercè, a més la patrona del barri Vell de Tarragona, faran els pilans, bueno, no els faran, o sí, no ho sé, els pilans caminats a l'Ajuntament, corre foc i ximpun, i s'ha acabat. Llavors té aquesta estructura de, com diu el Jan, de mida de coca canònica, amb la meitat de dies festius, per tant, avui i demà, cada dia és de festa, perquè ahir va ser festa, i abans d'ahir van fer el pregó i van començar la festa. Això, i llavors, demà ve la Mercè, i llavors ja s'emmarca amb la Misericòrdia, que comença avui, també amb aquesta estructura tradicional, comença avui, demà fan també actes, i el dia 25 de Misericòrdia és el gran dia de la festa a Reus.
Clar, però tot això és el que dèieu, no? Que van variant una mica en els anys, no? Vull dir que cada festa local, diguéssim, agafa una mica el calendari que doncs s'escaigui millor, no?, amb les festes.
Correcte.
Que ara estàvem parlant que demà Barcelona celebra la festa major en honor a la Mare de Déu de la Mercè. A part, és un any molt especial, no, Nil? Perquè presenta l'edició del seu 150 aniversari.
Com a festes de la Mercè. De fet, és el Rius i Taulet, que el 1871, per tant, ara fa 150 anys, quan era, podríem dir-ne, el regidor de festes del moment, fa tot un experiment de donar de contingut d'una fira internacional. Pensa que el primer any de la Mercè s'hi fa de tot, i està continguda com una fira. De la mateixa manera, cavalls, per Sant Tolosa fan una fira. Hi havia fires de bous, fires de menjar, de viram, d'hortalisses, i entre elles, doncs, castells gegants, i etcètera, etcètera, tot al voltant de la Mercè, concerts. Llavors, és el que et dèiem, de l'estructura de festa major, allò de un dia previ, després vigílies completes, al matí, matines, ofici solemne, no hi era, perquè no hi havia aquesta gran festa d'entorn a això. Sí que l'Amadeu Carbó ha publicat ara recentment un article que desmenteix una mica tota aquesta figura de la Mercè.
Ah, sí?
Sí, dient, explica que són els burgesos de Barcelona que fan una fira amb un tinglat una mica del Rius i Taulet, que era el regidor de festes, i l'any següent ja va ser l'alcalde de Barcelona, per tant, una mica de promoció política, que ve en relació a unes pestes, amb unes plagues de llagosta, que va haver-hi al segle XVII, i que el 1687 es decideix l'advocació a la Mare de Déu de la Mercè com a patrona de Barcelona contra les llagostes, perquè de patrons a Barcelona podríem comptar-ne de l'ordre de 10 o 12. Cadascun tenia una especificitat. Sant Roc era el patró de les pestes d'estiu, Sant Sebastià de les pestes d'hivern, Santa Madrona servia per les pluges, i la Mercè contra les plagues de llagosta, per exemple.
Uh-huh. Jan, em sembla que... Jan Grau, em sembla que
sí,
també ja et tenim,
soc aquí un altre cop, sí.
Estàvem parlant d'aquesta edició especial d'aquest any de la Mercè, no?, que presenta la seva edició 150 aniversari.
A veure, és que realment la Mercè, tot i que, com ho ha dit molt bé el Nil, ja se celebrava feia temps, no deixa de ser una parida del Rius i Taulet. El Rius i Taulet el que volia era promocionar la població comercialment.
Clar.
I hi havia una Santa Eulàlia, que plovia sempre, feia mal temps i feia fred, que era la patrona,
sí.
I hi havia unes fires que volien tirar-les endavant, i és veritat que el Rius i Taulet les promociona, i de fet després promocionarà l'exposició internacional, quan és alcalde. Vull dir que I llavors, com s'ho fa per posar-se d'acord amb el bisbe i aconseguir que coronin la Mare Déu de la Mercè i que la facin copatrona? Això ja són coses d'aquells de despatx que se'ns escapen. Però sí, sí, és veritat, és veritat. És... Home, diuen que per això plou per la Mercè.
Clar, és que li anava a preguntar, perquè, o sigui, us anava a preguntar als dos, per què plou sempre per la Mercè? Crec que hi ha una explicació.
Aviam, realment plou perquè estem en l'equinoxi de tardor i sí. Els equinoxis i solstici sempre és normal el canvi de temps. Ara bé, diuen que és que Santa Eulàlia plora. També hi ha algú més mal pensat que diu que s'hi pixa, però bueno, pel cas és el mateix.
Sí, bueno, amb el Jan podríem parlar-ne d'aquestes festes de pluja. Quantes festes majors sí. N'hi ha en temps que no hi hagi pluges? Perquè generalment venen en torn de vocacions a sants per alguna raó o una altra. Per tant, equinoxi de tardor, pluges. La Mare de Déu d'agost, pluges. Per exemple, a Badalona, que és el cas nostre, per Sant Anastasi, el maig cada dia un raig.
No, i per Corpus fa aigua segur aquella setmana. Vull dir que no això és més que normal. Llavors és allò de creuar els dits que no plogui quan sigui la festa major.
No, però és veritat, jo no hi havia caigut amb aquesta vocació, no? Que es prega, si us plau, doncs per les pluges. En tot cas, avui també volem posar sobre la taula que, clar, aquest setembre és important, no? Perquè aquestes festes recuperen, podríem dir-ho d'una manera, una certa normalitat després d'any i mig en pandèmia i de moltes restriccions. Com ho veieu vosaltres? Què creieu que podrem veure?
De tot, però descafeinat. És a dir, la festa està renyida amb la pandèmia, o la pandèmia amb la festa, agafa-t'ho com vulguis.
Sí.
Les festes, en principi, han de ser gent, germanació, suor. Una mica matxembrats tots en allà en un espai, veient o participant d'un acte concret. I clar, la pandèmia és justament tot el contrari. Per tant, algú veurem, no sé, perquè és que això que hem de reservar cadira, seure, mirant-ho a distància, tenint en compte que després hi haurà molta gent que no s'hi podrà acostar passejant, perquè o hi vas expressament o no hi vas. Amb aquesta història de la pandèmia ja veurem d'aquí, no ara, sinó d'aquí 4 o 5 anys, que hem perdut.
Uh-huh. En tot cas, recuperarem aquest any els castells, diria, la cavalcada de la Mercè i les cercaviles.
Sí, bueno, les cercaviles no com això, sinó amb un estil sambòdrom, Passeig de Gràcia.
Exacte.
Cadires al costat, el que deia el Jan, cadires al costat, i els entremesos, els balls i els gegants i tota la imatgeria passant pel mig.
Uh-huh. I els castells, aviam, veurem castells petits, els limiten el nombre de castellers. Estàvem acostumats a castells de 8, 9 i 10, i ara tornarem a l'època fluixa. I la cercavila, l'avantatge que hi ha és que la gent també va de sambòdrom, també va a distància, i els que participen, és allò la bombolla del gegant corresponent.
Estem compartint avui aquesta taula rodona amb en Jan Grau. Ell és expert en cultura popular des dels anys 80, ha treballat al Departament de Cultura de la Generalitat. És sota una institució dins del món de la cultura popular. El Nil Ribé, també, ell és tècnic de l'Arxiu Capitular de Barcelona i folclorista. Seguint amb aquesta línia, no sé si sentiu que durant aquests mesos teniu aquesta sensació que s'ha menystingut el sector de la cultura popular amb tot el que hem passat?
Totalment.
Sí.
Totalment.
Sí, a veure, i a més, clar, com que no hi ha un interès econòmic darrere, al revés, que a nivell d'ajuntaments els ha sortit més barat, i a més la cultura popular mira de fer bondat, perquè com tot el poble del que està va desconcertat amb això de la pandèmia...
I a més, un tema econòmic al darrere, tornant a l'economia. Vull dir, quan tu tens uns gegants que són de la ciutat i que moltes vegades tenim aquest patrimoni subrogat amb unes entitats que viuen de les subvencions, tot i que és municipal en molts casos, són ells que s'autogestionen i els vestits i els arreglos els paga l'entitat mitjançant una subvenció. Si no et portes bé, ai, 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 aviam sí. Llavors, sí, aquest senyor. Problema també el tenim.
Sí, senyor.
Hem de dir, doncs, que estarem... Jo abans ja li comentava al Nil que, clar, realment, pel que fa a les festes de la Mercè, hi ha tanta varietat, hi ha tantes coses a veure, que a veure si vosaltres em podeu ajudar a fer com una mica, doncs, un llistat dels imprescindibles, perquè tanta varietat cultural que podem tenir aquests dies, al final et tornes boig i almenys em passa a mi, eh? No sé si li passa a la resta de gent que no vas al lloc, no? Quins serien, doncs, els actes que ens heu de dir? Que això és l'essència, no?, de la tradició de les festes de la Mercè.
A veure, no oblidem que aquesta tradició és reinventada. O sigui, les festes de la Mercè, a la dècada dels 70 i els 80, eren una pàl·lida ombra del que és ara. Vull dir, és l'any 80 o 81 que l'Ajuntament es pren en sèrio el tema de la cultura popular per primera vegada en molt temps, i llavors es tira endavant la cavalcada, que s'agafa el nom, però abans el model de cavalcada érem carrosses i era tot un altre estil molt americà.
Actrius tirant carmelos des dels camions i... Sí, sí.
Exacte. I no té res a veure amb això, o s'inventen el correfoc, però que en aquests moments no existia ni una sola bèstia de foc a Barcelona. Vull dir que... Per tant, estem parlant d'una festa reinventada als anys 80, que estava reinventada i ben reinventada, i que la quantitat de gent que ha arribat a mobilitzar, perquè, doncs, bueno, si un barri es feia uns gegants, el barri del costat també els volia tenir, i així successivament, i llavors en aquests moments... Jo recordo, per exemple, el primer correfoc i el segon, que tot era de gent de fora, no hi havia ni una bèstia d'aquí, de Barcelona. I, en canvi, a hores d'ara, el que no hi ha gent de fora, justament. Llavors, a veure, què hem de dir que s'havia consolidat això? Més o menys. Sortirà tocat, segur. Ara, clar, no m'atreveixo de profeta.
Sí. De la Mercè d'enguany, per exemple, avui el toc d'inici, que surten totes les...
De fet, el pregó, no?, és aquesta tarda, a les 7, no?
A les 7, al Saló de 100.
Custodia Moreno.
Clar, però és dins del Saló de 100, amb una pantalla. Llavors, és un model de pregó una mica tancat, que la gent no el segueix. La gent s'espera a la plaça, a que arribin els gegants i arribi tota la imatgeria, i llavors surt l'alcalde i fan el toc d'inici. És un dels moments importants de la festa, perquè és el que dona per engegat ja tota la cerimònia de darrere. Un acte important que dona una mica tota la història és l'ofici solemne que es fa a la Basílica de la Mercè, que no surt al programa. Però hi és.
Hi ha hagut polèmica, clar.
Però hi és.
No surt al programa, eh?
No, però és que, a més, aquí és que el problema està amb tots els polítics, polititzats i polititzadors,
sí.
Em sembla que ho he dit bé,
sí.
Que barregen qualsevol cosa amb qualsevol. Llavors, la festa, i la festa major, sí, principalment, sempre ha sigut una treva. Absolutament sempre. Evidentment, amb uns elements rituals que són els senyals d'identitat, i en aquest cas, de la mateixa manera que ho és l'escut de Barcelona, doncs ho són les autoritats, tenint en compte que ara és una alcaldessa, abans va ser una alcalde i demà vés a saber, I aquests polítics, però també els polititzats i els polititzadors del carrer, haurien de fer la treva, aquesta, que durant els 3 dies o 4 que dura la festa major, no polititzessin. Llavors, el fet de no posar-hi l'ofici és una vegada més un joc de politització.
Nil, estàs d'acord?
Sí, sí, sí.
Les autoritats han d'anar a missa, el dia de la festa major. Encara que no resistin, encara que no d'allò. Però hi ha un tema que és molt clar, que és un tema de solidaritat, diguem-ho així.
Sí.
I a més, si tenim en compte que un dels elements pels quals se celebra la festa en aquestes dates és el patronatge, en aquest cas, de la Mare de la Mercè, doncs, lògicament, lo normal seria quedar-hi bé. No necessàriament amb la Mare de la Mercè, sinó amb tota la resta de gent.
Amb la gent, amb la societat.
Jo estic en contra de que els polítics fagin aquestes barrabassades. Així o d'una altra manera, és igual.
Sí, sí. Ens queden pocs minuts per acabar. Avui també m'agradaria parlar de la funció del pregó, no? Ara el Nil ens explicava, no?, que és l'acte d'inici de tot el que vindrà. De fet, l'acte per inaugurar aquestes festes de la Mercè tindrà lloc aquesta tarda, a les 7 de la tarda, amb custòdia Moreno. Però també recomanar avui el mite de la Mercè a través dels pregons, no?, que és una exposició... Jan, jo no sé si tu hi has pogut anar amb aquesta exposició.
No l'he vista.
És una exposició doncs, que es podrà visitar a la Casa dels Entremesos. Com ràpidament, quina evolució...
No era de cartells?
De cartells, fan cartells i pregons. I pregons. Diria que és la barreja entre els dos. Però vosaltres heu pogut seguir els pregons, no? Entenc, de les festes de la Mercè. Amb quin us quedaríeu? M'agradaria preguntar-vos avui ja per acabar.
Jo amb el del Cisa. Jo amb el del Cisa, però el vaig trobar tan Cisa. És... Vull dir, els pregons també són un acte, tot i la treva, és un acte polític. Cada alcalde decideix qui pensa que és la persona que... El Cisa, vull dir, no sé qui el va triar, no recordo si era el Trias o ja els últims anys de l'hereu, però és que jo no li hagués demanat mai, perquè va fer aquella liada que si poesia, que si va cantar, que si va fer, que si va desfer, va ser tan sublim...
I tu, Jan?
Bueno, a veure, aquí justament en el cas del Cisa estem davant d'un pregoner que encara que pugui ser polititzat ho és ben poc.
El Cisa
és com és. I no podia fer el pregó. I ara l'únic més complicat que ho poden fer seria que li diguessin al Pau Riba, vaja.
Sí.
Però tot i així a tu et va sorprendre, Nil, o sigui, et va agradar, eh?
Sí, sí, a mi em va agradar.
És que va ser, potser ha sigut l'únic dels pregons dels darrers temps que el pregoner ha sigut ell.
Clar, i això és el que hauria de ser el pregoner,
de ser.
No?
Exacte. O sigui, el pregó d'entrada, el pregoner, a hores d'ara és un max mix de dos personatges. Abans era, per una banda, la Godzil, que anava pel carrer dient que hi ha festa major i a tal hora hi haurà la cavalcada i a tal hora tal, que, per exemple, a Solsona encara queda el pregoner a l'antiga.
I a Lleida, també el fan.
A Lleida també, no? Bueno, i l'altre és el convidat. Ara el convidat ens sona a programa de televisió, però abans sempre hi havia un convidat a la festa major, uns, que normalment era amb algú que s'hi volia quedar bé. Llavors aquest algú, hi havia un moment o altre que es dirigia al poble, i lògicament els hi deia, doncs els hi cantava les excel·lències, no? A partir d'un moment donat, el pregoner acaba de ser un fet honorífic i vinculat amb la població.
Sí.
I llavors és algú que glosa la població, però normalment se'n recorda de quan era petit, que això acostuma a passar sempre, però és algú vinculat a la població, o bé fill de la població, o bé que hi ha viscut molts anys. I llavors, d'això ha arribat un moment que ha anat derivant, i depèn de l'alcalde de torn.
En tria un o un altre.
Sí, ja... però una vegada més la política i la politització.
Estan tots units. Ja, Nil, ràpidament, també m'hagués agradat parlar del cartell de la Mercè. Trobo que aquest any, no sé si esteu d'acord, però justament hi ha hagut consens, no?
Ha agradat.
Ha agradat a tothom, Jan, no?, el cartell de la Malika Fabre.
Aquest és maco.
Aquest és maco.
Sí.
Bé, doncs si teniu ganes de veure doncs, tots els cartells que han format part d'aquests 150 anys del mite de la Mercè a través dels pregons i també dels cartells, des del 1975 al 2020, és aquesta mostra que podreu veure fins al 26 de novembre a la Casa dels Entremesos. Jan Grau, expert en cultura popular, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui en aquestes vigílies de la festa de la Mercè i també en la festa grossa de Santa Tecla. El Nil Rider, també gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Que tingueu una bona festa major.
Igualment.
Que vagi molt bé. I nosaltres que seguim avançant avui aquí al matí a Ràdio Estel, i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, és dijous, per tant, toca parlar de plusvàlua dones.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org. Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
El Marçal et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçal. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Doncs seguim aquí al matí a Ràdio Estel, tot un plaer. Gràcies per la vostra atenció. De fet, tot seguit arriba ja Mireia del Pozo, que ha arribat amb la seva energia habitual i el plusvalor a dones. Els dimarts i els dijous, recordem-ho, estan amb nosaltres, al magazín, amb un espai on abordarem un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, també a la salut, a l'edatisme i la violència de gènere, entre d'altres temes. Mireia del Pozo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
De què parlarem avui?
Doncs mira, parlarem de procés laboral en cas d'assetjament. Perquè tota prevenció és poca, Mercè. Per això, màxima informació i de manera molt concreta.
Doncs està molt bé que et duguem aquest tema, perquè just avui, de fet, des de la primera hora d'aquest matí, en Pol Marçà ens està explicant aquesta notícia, no? Perquè s'han fet públiques dades sobre assetjament al transport públic gens esperançadores. De fet, el Congrés de Mobilitat ha presentat aquesta primera enquesta sobre assetjament sexual al transport públic. Les dades... Déu-n'hi-do, el 57% de les dones diuen haver patit algun tipus d'assetjament al transport públic en els darrers 2 anys. Clar, Mireia, és una situació que l'assetjament sexual que es produeix més del que pensem o del que se'n parla?
Doncs mira, es produeix molt més del que se'n parla, per això és molt important que avui hagin sortit aquestes dades, com ens comentes, i que en Pol Marçà ho hagi fet visible aquí al matí de Ràdio Estel, perquè és una situació invisibilitzada, massa normalitzada i fins i tot on qualsevol persona pot ser-ne víctima, imagina't tu. Però també et porto un altre tema, Mercè, molt important. Escolteu, el dia 7 d'octubre es celebra el Congrés Women Evolution a ESADE Creàpolis. Parlaran de lideratge femení en salut. Per tant, totes aquelles persones que hi vulgueu assistir, sisplau, apunteu-vos a la pàgina web womanevolution.es i es pot anar tant presencialment, Mercè, com ho vam fer en el seu moment, que vam estar fent el directe del Plusvalua Dones des d'allà, com online. Per tant, avui en dia amb aquestes noves tecnologies és fantàstic.
En recordes com, si volem assistir, què hem de fer?
Absolutament. A les 3 W's i al womanevolution.es el dia 7 d'octubre, lideratge femení en salut a ESADE Creàpolis.
Plus
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Doncs vinga, abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció a Premis Tapping a TV Mireia.
I tant que sí. Doncs com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres tan o més clares i contundents que fa 6 anys. Tolerància zero davant un comportament físic o verbal no desitjat o ofensiu. Zero. I fer-ho saber d'immediat. No sou vosaltres, és l'altre, tingueu-ho clar. Tancava amb la cinquena temporada del Plusvàlua Dones traient a la llum un cas d'assetjament. Un tema que des de la primera temporada ha estat present i que l'any passat vam intensificar al màxim des de totes les vessants, precisament per les vostres peticions. Ens demaneu dades, ens demaneu ajuda, ens demaneu acompanyament. Sobretot, no esteu soles. Les dades de l'OMS indiquen que una de cada tres dones ha patit violència física i o sexual almenys un cop a la vida. Aquest número es manté els darrers 10 anys. La violència comença aviat, entre els 15 i 24 anys, on una de cada quatre dones, alerta, amb aquestes dades, una de cada quatre, ja ha viscut violència en parella, però encara més alerta, perquè resulta ser que aquestes dades no són reals, perquè encara dura l'estigma en tot aquest àmbit. I la pròpia OMS ens alerta que les dones no denunciem tot el que hauríem de denunciar. 87.000 dones, 87, en un any assassinades intencionadament. D'aquestes, 50.000 en mans de les seves parelles. Cada dia moren al món 137 dones en mans d'homes. 137. I la pandèmia ha incrementat l'assetjament de múltiples maneres i el 66,8% dels abusos són laborals. Per això tan important que en parlem aquí a casa nostra, Alerta. Aquestes dades no ens agraden gens. Anem a canviar aquestes dades. Protegim-nos. When you wake
up in the morning... Doncs gràcies, Mireia. Aquest és el tema que abordem avui aquí a l'Espai Plusvàlua Dones de la mà de Mireia del Pozo i les Plusvàlua Dones del matí a Ràdio Estel. De fet, hem de donar ja la benvinguda a la nostra taula d'avui a Emma Jumbert, advocada laboral, vicepresidenta de PIMEC, que és la petita i mitjana empresa de Catalunya, amb qui parlarem abastament d'aquí uns instants sobre el tema que abordem avui. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. També comptem, Mireia, amb les aportacions de Laura Rosillo, la més gran experta de Catalunya i Andorra en edatisme.
Absolutament, la Laura Rosillo Cascante, que estem amb aquests segons cognoms.
Laura Rosillo Cascante, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. També l'Àngeles Tejada, que la tenim avui aquí en aquesta taula, directora de Public Affairs de Randstad, fundadora de FIDEM, que és la Federació Internacional de Dones Empresàries i vicepresidenta del Foro de Relacions Humanes de Foment del Treball. Moltíssimes gràcies, Àngeles.
Gràcies a vosaltres.
Doncs bé, si us sembla, comencem amb aquesta entrevista que avui, doncs, aprofitant que tenim a l'Aima Gumbert, Mireia, primera pregunta que li hem de fer, que moltes vegades sembla òbvia, però val la pena recalcar. Qui és assetjament?
Pues la pregunta és molt important, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha moments de confusió. Aquí hem de distingir el que és l'assetjament o el que en diguem el mobbing, que es produeix en l'entorn laboral, que és una situació d'hostigament, que hi ha una reiteració i una persistència en aquesta situació que es pot produir entre amb caps o entre companys. Però també aquí hi ha un petit matís o una vessant diferent, que és quan parlem de l'àmbit sexual, que tenim l'assetjament sexual o per raó de gènere. En el cas del sexual, aquí sí que no cal que hi hagi, en aquesta situació d'hostigament, una situació de reiteració o de sistemàtica. Només que es produeixi en una situació és suficient.
I, Emma, quan es produeix i com es produeix? Perquè sovint la persona assetjada és la que se n'acaba donant en darrer terme.
Sí, la veritat és que és el fet de que es donin a l'entorn laboral, que és el que avui parlem, fa molt difícil, perquè és un entorn en el qual es provoquen unes relacions molt intenses, en el qual es dona moltes vegades una situació d'acceptació, que depèn de quines situacions, que un cop surts d'aquest àmbit és quan te'n dones compte, o és el propi entorn qui a vegades se'n dona compte.
Perquè sovint s'acaben normalitzant.
Correcte. El canvi que s'està produint en els últims anys en la societat en aquest àmbit realment està ajudant catalana que això aflori molt més, no? Perquè ja és una qüestió molt cultural, que durant molts anys hi ha hagut situacions que han sigut acceptades, tant en l'àmbit laboral del mòbbing com en l'àmbit sexual, que ara ja no són tan acceptades, potser perquè tenim més informació, no? I això és molt important.
Clar, això ha fet un pas endavant, perquè quins serien, doncs, els efectes que té la víctima, no? Per la víctima mateixa, doncs, d'aquest assetjament?
Els principals efectes són psicològics, perquè l'hostigament ve molt en l'àmbit psicològic. Jo no sóc un expert en l'àmbit psicològic, però sí que analitzo els temes que m'arriben, no? I normalment arriben amb quadros d'ansietat, baixa autoestima, hi ha tot un àmbit d'afectació en aquest àmbit personal, no?
Clar, acaba afectant amb aquest tema psicològic i d'una manera tan elevada, perquè justament, com que hi ha una normalització, s'acaba allargant molt en el temps, Emma.
Sí, tal qual. De fet, costa molt que aquestes situacions s'aflorin, perquè realment hi ha situacions en què l'entorn tampoc ho sap detectar, amb la qual tampoc hi ha aquesta ajuda, i la pròpia persona tarda molt en fer-ho palès. De fet, com a advocat, clar, jo ja ho veig quan realment ho han denunciat. Els casos que no passen, aquests no m'arriben a mi, no?
Clar, absolutament. Aleshores, anem a centrar-nos en el que necessiten totes aquestes oients que ens estan demanant solucions. Què poden fer per sortir-ne?
Bé, aquí és important tenir coneixement, i aquí les empreses ja estan fent un pas molt endavant, que és tenir els protocols d'assetjament en les empreses. Llavors, quan hi ha aquests protocols d'assetjament, s'ha d'anar a aquests protocols d'assetjament. Hi ha algunes que potser, també per dimensió, poden tenir-ho molt més evolucionat, amb canals de denúncia, etc. I és important fer servir aquests mecanismes, perquè si aquests mecanismes són reals, hi ha una visibilització, un treball, és una manera de solucionar en un estadi previ aquesta situació, però no es faci més gran.
Clar, però acabes de posar sobre la taula el tema de reals.
Totalment.
És molt important que aquests protocols d'assetjament siguin reals, Emma.
Sí, de fet, dintre del que és tot el mecanisme del protocol, també nosaltres insistim en que hi ha d'haver una persona dintre, pues, formada en temes d'assetjament, és important. No sempre és necessari, però moltes vegades és aconsellable. I que hi hagi aquesta visibilització i aquesta comunicació de que aquests protocols hi són, perquè es coneguin.
Doncs dèiem que avui estem parlant amb Emma Jumbert, ella és advocada laboral, vicepresidenta de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya. Clar, estem parlant d'aquesta rapidesa, no?, de la justícia en aquest àmbit. Tu, que t'ho coneixes prou bé, en quin moment està?
Bueno, la justícia, per desgràcia i rapidesa, de moment encara ens costa molt que vagin de la mà, eh? I llavors, clar, realment per això nosaltres intentem, o jo intento difondre molt, tots aquests mecanismes previs a anar a la justícia, perquè vol dir que tot això ha fallat si hem d'arribar a la justícia, perquè és lent el procés judicial.
I quina és la responsabilitat real de l'empresa, tornem-hi, i bàsic?
Bueno, aquí jo vull fer certs matisos, no? Perquè la idea no sempre és que l'empresa, diguéssim, és l'assetjador, no? A vegades són companys, a vegades l'empresari o empresària no en té coneixement perquè està, pues, per altres coses o no li arriba. Llavors, és important tenir aquests protocols, perquè, a més, aquests protocols, si funcionen, també aquí hi ha una exoneració o una exempció de la responsabilitat de l'empresa, i, a més, l'empresa pot actuar, perquè a vegades el propi empresari i empresària és el primer que té la necessitat i la voluntat de que això no passi a les seves empreses.
Afortunadament.
I hem de dir també una pregunta que a mi ara em ve al cap, a banda de la funció dels companys també, no? Perquè moltes vegades intentem buscar com solidaritat quan no tenim com les forces de poder-ho denunciar, però Emma, quina és la via de si l'empresa no s'involucra, no hi ha sindicats, hi ha algun organisme públic?
A veure, les vies de denúncia són diverses, eh? Hi ha la inspecció de treball, també pot actuar, és una de les vies per les quals es pot actuar o anar a buscar assessorament. No sempre, quan hi ha sindicats, evidentment, doncs és una de les seves funcions, perquè és la representació legal dels treballadors, però tenim moltes empreses que no tenen aquesta representació, i també, si hi ha aquest protocol, també pot haver-hi un comitè de seguiment d'aquestes situacions.
I la víctima on pot trobar suport, un acompanyament emocional, per donar el pas, perquè és el que sovint més costa, fer aquest pas de dir vaig a denunciar-ho, vaig a fer-ho públic.
Com que normalment estem davant de quadros que generen ansietat, normalment, doncs, bueno, els centres mèdics, molts ens venen a través d'això, no? La primera vegada, el primer que es troben és que tenen una ansietat, o tenen un quadre ansiós, i acudeixen al cap de torn, o al metge, o al psicòleg, i a partir d'aquí moltes vegades els hi fan veure quina és la situació que estan patint.
Doncs hem parlat també amb Jumbert, advocada laboral i vicepresidenta de PIMEC. Si et sembla, dona Mireia, doncs obrim aquesta taula rodona i parlem d'una realitat que la veritat és que no ens agrada gens, però existeix. Ens agradaria saber l'opinió que en té la Laura Rosillo Cascante.
Doncs mira, jo crec que afortunadament estan canviant una miqueta les coses. Ho dic jo que tinc molts anys, vull dir que he viscut l'evolució, diguem-ne, del paper de la dona dins de la feina, no? Els rols sexuals i socials estan canviant. Una cosa que està molt clara és que una persona molt jove en aquest moment té menys tolerància a segons quins comportaments. I per això estan aflorant tants casos, no? A la meva època, quan jo era jove, diguem-ne, segons quins comportaments a la feina es consideraven varonils. Sí. Eren una cosa doncs, que fins i tot estaven estimulats. Ara no s'estimula, afortunadament, i a més és molt més fàcil fer palès que està succeint una cosa d'aquest tipus. Jo recordo que quan jo vaig començar a treballar era molt normal parlar de rotllos. Sí. Entre persones de la feina. Vale? Sí. I moltes vegades això era directament assetjament.
Sí,
era directament persecució. A veure, ja en parlarem, no? Però vull dir, han canviat les coses, afortunadament. Jo crec que, com sempre, la solució està en l'educació una altra vegada, perquè és un tema cultural.
Absolutament.
I, per tant, està en que els nens tinguin exemples a casa de comportaments, diguem-ne, més igualitaris i més respectuosos. Vull dir que una cosa és el que diem, a més, una cosa són les paraules que diem als nens, i una altra cosa són els comportaments que tenen els pares i les mares, diguem-ne, entre ells. No?
És que aquí ve els fets. Parlem, com tu estàs dient, de fets, no només educant paraules, sinó educant fets, perquè els éssers humans el que fem és acabar repetint les accions. Per tant, Laura, ens quedem amb aquest procés de millora que hi ha hagut al llarg dels anys, amb aquesta positivitat tan important que ens aportes i també doncs, tot el que han sigut els plans d'igualtat i els d'assetjament. L'assetjament sexual, no ens enganyem, és i ha estat. El que no volem dir és que en un futur serà, reprenent les paraules de la Laura Rosillo Cascante. Hem d'acabar amb aquesta realitat. Què proposes, Àngels?
El que ha dit la Laura a mi em sembla que és el prudent. Jo crec que tot es basa en l'educació. Tot es basa en l'exemple. No només amb l'educació escolar, que l'educació escolar ja estan molt enfocats a que no hi hagin desigualtats. El problema ve sovint a la família. Totalment. Quan el pare o la mare no es tracten amb respecte, això els nens ho capten, les nenes ho capten, no només les nenes.
Clar, moltes vegades ens pensem que no capten els infants i ho capten tot.
I des de la primeríssima infància.
Tot. I a més, quan més petit ets, més estàs captant el que tens al rededor. Després allò ho repliques a la vida.
Sí.
Encara que no vulguem, es replica. Què passa? Que el que deia la Laura, durant molts anys a la feina no ha estat tan mal vist, per dir-ho d'alguna manera, aquest tipus d'assetjament. Moltes vegades es confonia amb filtrejar amb el company, amb fer-li bromes... Bueno, tota la vida té que ser acceptat per l'altre.
Exacte.
Vull dir, el respecte estriba en que aquest assetjament, si realment és un filtreig, estigui acceptat per l'altra persona. Clar, vull dir, és un tema educacional i cultural que tens que saber quin és el teu límit.
La Mercè, molt per exemple, quan els piropos que feien abans a les
clar,
dones...
I que fan.
Aquí va, Mercè, el tema. O sigui, que figurat.
Sentem, si us sembla, avui mesures no? per erradicar una mica doncs, l'assetjament. Emma, què n'opines? Com ens pots ajudar?
Mira, dintre de l'àmbit del treball, ja que parlàveu el familiar, pues, us explicaré una mica en l'àmbit del treball. Aquí també hi ha d'haver una tasca de visibilització, de rols també, no? Perquè això també ha canviat. Jo, mira, ara fa una setmana hi havia una situació d'assetjament sexual i va ser la pròpia empresa qui va dir, per caràcter reputacional, evidentment jo he d'agafar ja mesures contra aquesta persona. Això, pues, abans costava molt més i ara ja hi ha tota aquesta visibilització, aquesta culturització, el conèixer el que és, no?
Laura, ens comentaves que les dones joves ja ho tenen més integrat i que la tolerància, doncs, des del primer moment és zero. Però les dones d'una certa edat pateixen més assetjament? O com està el tema?
Home, és un tema diferent. Es passa de l'assetjament al moving directament. O sigui, el fet de deixar de ser reproductives, el fet de justament entrar en menopausa, per exemple, el que fa és que s'invisibilitzi absolutament la dona en tots els sentits.
O sigui, t'anul·la, no?
Exactament. Sí, sí, llavors sí, es comencen processos de moving. De moving d'assetjament d'un altre tipus, no? Més, que té més a veure amb la teva validesa com a ser humà.
Si ens pots explicar aquí i entrar una mica de quin tipus en concret és, perquè precisament tenim oients que ens ho han demanat, perquè no saben ben bé si ho estan vivint o no, Laura.
Sí, mira, comença tot per començar a tenir buits, diguem-ne, a la feina. O sigui, no et convoquen a reunions o no et comuniquen algunes decisions que tenen a veure amb la teva feina. Després, de fer palès sempre els errors que comets, comença a fer-te buit, diguem-ne, el que són els propis companys. És una situació que acaba veritablement destruint la personalitat de la dona gran, i que té a veure amb això, amb que en el moment en què deixem de ser reproductives, deixem de ser sers humans.
I que d'alguna manera, Laura, et minva l'autoestima totalment, no? I et deixa nula. Sí. A mi també m'agradaria saber avui quina és la realitat de les empreses, Àngeles, com actuen en general?
Bueno, aquí jo tindria que distingir el que és una gran empresa, que abans també s'ha comentat, el que és una mitjana i una petita. Allà on hi ha uns mecanismes, on es pugui aflorar, on tens una persona interlocutora que li pots explicar què és el que t'està passant, que normalment són persones vinculades al Departament de Recursos Humans, la via és molt més ràpida per actuar. Tot i això, tens que tenir constància dels fets. Vull dir, si tu no pots demostrar que allò ha passat, per això moltes vegades sovint diuen, escolta, quan això et passi, posa't el teu telèfon gravant. O sigui, que puguis demostrar que allò ha passat, que no és una cosa que tu t'has pogut inventar, que això moltes vegades és el que et diuen, bueno, però jo aquí, on te tinc la prova? Per tant, és important que tu siguis conscient de que això, si et passa, doncs, escolta, procura posar mecanismes, no només d'allunyament, sinó també perquè puguis justificar la prova. Què passa quan és una empresa mitjana o petita? Sovint no tenen aquestes persones, i el que he dit abans, vull dir, el propietari moltes vegades no és conscient de que allò està passant, perquè moltes vegades passa entre els companys. Totalment. Per tant, primer de tot, no tinguis por, no tinguis por. L'únic que pots perdre amb aquesta vida és la feina, suposant que es vagin a maldades, i no et passaria. Però tens que pensar que el primer és la teva validesa com a persona. Per tant, si tu tens un problema d'assetjament dintre de la feina, de moving dintre de la feina, primer tens que reconèixer que això t'està passant i ser forta per declarar-ho. Perquè, evidentment, aniràs a la inspecció, aniràs als sindicats, aniràs allà on calgui a buscar ajuda. Però primer tens que ser conscienta que això no vols que continuï, que això no vols que es repliqui.
Clar, perquè el que t'està afectant és a la teva salut emocional, a la teva salut física, autoestima, com tu dius, i el que acaba afectant també és a tot l'entorn laboral. Per totes aquelles que ho estan vivint, que ho estan passant malament, ajudem-les. Què els hi diem? Comencem per la Emma Gumbert, després la Laura i després l'Àngels. Què els hi diem clarament per ajudar-les?
En primer lloc, utilitzar els mecanismes que tingui l'empresa interns, tant sigui gran, petita o mitjana. Les petites i mitjanes també tenen aquests mecanismes, i després buscar assessorament en el cas de que el necessitin, que complementi aquesta acció, tant sigui legal com psicològic.
I posar límits, posar límits.
Laura.
I a part de que puguis canalitzar el que vulguis, tens que saber fins a quin punt tu vols que allò no continuï endavant.
Clar, clar, has de saber els límits, no? I els has de marcar tu. Laura, endavant.
Exactament, és el que volia dir, és que el primer que ha de fer cada persona, cada dona, és posar límits, és visibilitzar i expressar que no vols que allò passi, no? Que no vols, que no estàs d'acord amb que passi allò, perquè si no el comportament sembla que estimula, diguem-ne, a la persona que està assetjant, la inhibició l'estimula a la persona que està assetjant. Aleshores, no t'inhibeixis, sinó que protesta directament.
En tot cas, vosaltres considereu que es fa prou de prevenció, n'hem parlat, però prou de sensibilització i formació suficient pel que fa en l'àmbit de l'assetjament sexual a la feina? Qui vol començar?
Emma, jo crec endavant. Que em falta. És a dir, jo crec que estem... crec que estem en el procés, sí. Crec que anem en el camí, però crec que, per exemple, avui que ho estem explicant, doncs estem ajudant o contribuint a que gent que potser ens escolti vagi a la seva empresa i digui, escolta, nosaltres com ho tenim, això, no? I puguem anar treballant sobre això, perquè a vegades doncs, és una cosa que fins que no passen a les empreses, doncs ningú li dona importància, no? I a vegades doncs, donar aquest missatge fa que la gent de si, a dintre de les empreses, ho promogui, i això és molt important.
Àngeles.
Totalment d'acord. Jo crec que el primer que tenim que donar-nos en compte és que, evidentment, ha anat canviant a través del temps la situació d'assetjament. Però les dades que avui heu donat evidència que no hem fet prou. Per tant, estic anar avançant, estic anar divulgant. El que es fa amb aquest programa es tindria que fer a tot arreu. Vull dir, al final, les persones tenen que entendre que tenen una societat que les podria acompanyar, però que siguin fortes.
I que no estan soles.
Que no estan soles, però que ho demostrin. O sigui, jo no vull això que passi més endavant i aniré allà on sigui per demostrar-ho. Vull dir, que tinguis aquesta fortalesa.
Quina opinió tens, Laura Rosillo Cascante?
Sí, jo vull apel·lar a la sororitat que li diuen ara, que és a la força de les dones juntes, a la força que té justament el demanar l'ajut de la resta, diguem-ne, de companyes de feina per denunciar un tipus de situació. La sororitat em sembla que és un dels camins, diguem-ne, per enfrontar i començar a canviar les coses, no?
Totalment, totalment. Absolutament d'acord amb el que deia l'Emma Gumbert, la nostra entrevistada d'avui. Nosaltres, més enllà del Plusvalua Dones, tenim també la consultoria, afortunadament una consultoria molt gran, i ens trobem amb la realitat de que no es fa suficient prevenció, ni sensibilització, ni formació, perquè és que són tres coses diferents. Sí que afortunadament hem avançat i en això hem d'estar molt i molt contentes, totes les persones com a societat, perquè tenim aquestes lleis que han sigut fabuloses. Però el seu desplegament, tant a Catalunya com a Espanya, ha estat més lent de l'esperat, per això després va haver de sortir el reglament. Aleshores, les empreses, sense voler-ho, però com ens comentava l'Emma Gumbert, doncs fan unes sessions molt curtes, que el que acaba portant d'aquesta formació, però que no entren pròpiament amb el que és la prevenció. Per exemple, en el Plusvalua Dones, aquí, a ràdio, doncs donem aquesta prevenció, que estiguis preparat abans de, que és tot el que s'ha de fer, Mercè, amb tot el que és la violència de gènere, tot el bullying, tot això és el que es fa a les escoles, afortunadament des de fa 2 anys, doncs tot això és el que ja hi ha universitats que s'han posat a les nostres mans i que estan fent tota aquesta prevenció, la sensibilització, perquè aquestes persones que ho estan vivint ho reconeguin. I com et dic, hi ha moltes empreses que ho estan fent, però totalment d'acord, i amb l'Àngels també, que això hauria d'estar, com ens deia l'Àngels Tejada, a tots els nivells, i esperem que amb la nova conselleria de feminisme
s'arribi a més.
Absolutament.
Mireia, tu has parlat de societat, no? Ja per acabar, que ens queden pocs minuts, no?
Sí.
Sabem com a societat identificar aquest tipus d'assetjament. Fem una ronda ràpida. Emma.
Cada vegada més, no? És el que dèiem abans. Cada vegada anem entenent més, no? El que deia, per exemple, la Laura, no? A Rosillo, quan deia abans hi havia coses que te deien un piropo i l'acceptaves i deies, bueno, és el que hi ha, i ara potser hi ha coses que no són consentides per les dues parts. I aquest concepte de consentiment jo crec que cada vegada està més a l'arrelat i és molt important, perquè és on t'arrau la diferència entre una situació que sigui d'assetjament o no sigui d'assetjament, no?
Jo, a més, no parlaria només d'assetjament sexual, que també s'ha parlat, sinó el que ha comentat abans a Laura, quan et quedes exclosa de les decisions que pren la companyia, quan no et tenen en compte quan fan una reunió, quan no t'identifiquen com una persona d'igual nivell que el resta de companys. Això és un assetjament. El que passa és que això s'identifica menys, però al final la persona es queda relegada, inclusiu a la seva possible promoció dintre de la companyia. Vull dir, tenim que pensar el que valem i fer-ho valer.
Laura Rosillo Cascante.
Sí, em deixeu ser una miqueta provocadora.
Si us plau.
No, jo ho dic perquè m'agrada molt dir que jo sóc descendent de les bruixes que no vareu poder cremar. Vale? I aquest missatge torno una altra vegada a la solidaritat entre dones, que jo crec que socialment cada vegada és més palès, està més clar que és una de les maneres de lluitar contra el patriarcat, diguem-ne, contra el masclisme, és justament ajuntar-nos i defensar, diguem-ne, doncs això, la no tolerància segons quins comportaments.
Doncs aquest ha estat el tema de tractar avui al Plusvalua Dones aquí al matí a Ràdio Estel. Mireia, com cada dia, si us plau, volem saber quina és la conclusió, no?, que podem treure del tema tractat avui.
Doncs la por no és bona companya, amigues. Ens paralitza i ens ofusca. Fora inseguretats. Gas a fons i endavant sempre. Per vosaltres, per la vostra salut i seguretat, feu el pas. Teniu tots els recursos. Comuniqueu i denuncieu. Tolerància zero a qualsevol forma de violència.
Doncs amb aquest missatge final de Mireia del Pozo, hem d'agrair avui la participació de l'Emma Gumbert. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També de la Laura Rosillo, que es cante. Gràcies, Laura.
Una abraçada.
I a Gelis Tejada, que també l'hem tingut aquí a les estudis de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies. I Mireia.
Encantada.
Ens veiem dimarts. Ja sé que arriba ja el cap de setmana. Segur que tens moltes coses a fer, perquè la Mireia sempre té coses a fer.
Oh, lo primer de tot és felicitar-te, Mercè.
Ah, mira, jo ja ni me recordava.
L'anticipem.
Doncs moltíssimes gràcies. Ets de Barcelona, Mireia, no? Et quedaràs a Barcelona aquest cap de setmana?
Absolutament. Marxaràs. Em quedo a celebrar la Mercè, després marxo. Però la Mercè celebra.
Doncs amb aquesta força i contundència, Mireia del Pozo, aquí Plusvàlua Dones al matí a Ràdio Estel, moltíssimes gràcies. Aquest missatge clar, Plusvàlua Dones contra la violència. I nosaltres, que de mica en mica, res, ens queden 30 segons i ja ens situem al punt de les 12. Escoltarem, doncs, la pregària de l'Àngelus, els informatius i després més contingut aquí al matí a Ràdio Estel.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, Conell i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.